els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Doncs ja ens acompanya el professor Manuel Manonelles, que ja sabeu que cada 15 dies ens posa una mica al dia de totes les coses que passen al món, i és que en passen moltes. De fet, Manuel, hauries de venir cada dia. Què tal?
Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Però no.
Què et sembla?
Seria difícil.
Però és veritat, tot va molt ràpid, passen moltíssimes coses.
I si n'és ràpid per anar bé, doncs diries encara, no? Però quan passa tan ràpid per anar malament, doncs... Però bueno, hi ha gent que vota i vota malament i després ho paga la resta del món. I ara comencem a veure les orelles del llop, perquè el senyor Trump no és president, no serà fins al dia 20 de gener del 25, però ja comença el terratrèmol a gestionar-se.
Els moviments sísmics, ja els comencem a notar també aquí a Europa. Deixa'm dir, abans de res, Manuel, de presentar-te com Déu mana, analista, expert en relacions internacionals i professor associat de relacions també internacionals a Blanquerna, a més molt mediàtic, perquè et veiem, estàs pràcticament a tots els mitjans, Manuel.
Sobretot. Tinc aquí l'helicòpter esperant per després portar-me.
És a dir, m'he de construir un heliport aquí a Ràdio Estel perquè arribis.
Primer a la BBC i després a la CNN.
A veure...
Però tot això ja forma part del passat, vull dir...
És veritat.
S'hauria d'anar aquests podcasts que fan gent estranya i s'hauria d'anar a Fox News. A més, ara hi ha
un... A Fox News, eh?
Ara quedarà lliure una plaça perquè fan... Hi ha un presentador que el fan secretari de defensa.
És veritat que entra el govern. Després repassarem,
pots enviar el currículum, si vols.
Aquests fitxatges estrella del mercat d'hivern de Donald Trump, que ja comencen a sonar i que, per cert, Manuel, ja ho parlarem amb tu d'aquí uns minuts, sí que és veritat que sembla que també per part del Partit Republicà algú ja està, no, està demanant explicacions, perquè sembla que algun, entre altres, doncs, Elon Musk s'està extralimitant una mica en les seves funcions. Després ho repassem, Manuel.
Res que hagi d'estranyar. És a dir, ara sí, surt gent que s'ha sorprès perquè, jo vaig votar el Trump, però jo em pensava... No, és mentida. Vull dir que tu vas votar el Trump, sabies el que votaves. Per tant, ara ve el que el Trump... Una altra cosa és la capacitat de resistència del sistema, que tant de bo sigui més sòlida de la que jo prevec.
Què et sembla si arrenquem abans de res per anar escalfant motors amb la mirada als Estats Units i Ucraïna? Perquè aquí també, en aquest front, hi ha diversos fronts, molts passen pels Estats Units, i és que el que encara és president dels Estats Units, Joe Biden, que cada vegada sigui que està més tou, cada aparició el veiem, ostres, una mica més feixuc, ha autoritzat el govern ucraïnès fer servir míssils de llarg abast nord-americans contra territori rus, i això és una novetat, Manuel.
Sí, són el que és un model que es diu Storm Shadows, que té una distància d'uns 300 quilòmetres i que fins ara s'havia prohibit el seu ús dins del territori rus perquè Estats Units considerava que era una línia vermella que no feia falta a travessar. Llavors, quines són les novetats? Doncs les novetats serien, per una banda, que la justificació que en aquests moments s'està utilitzant de cara a aquesta autorització, que és una autorització, també s'ha de dir, molt limitada, és a dir, no és un ús lliure d'aquests míssils contra qualsevol objectiu rus dins d'aquesta distància, sinó és l'ús dins de la zona de Kursk, que és aquesta zona on Ucraïna havia envaït i controla certs espais i on s'està preparant una contraofensiva russa amb el suport dels 10.000 soldats nord-coreans. I, per tant, el que s'entén és que s'autoritza l'ús d'aquest tipus d'armament per a aquesta zona per intentar frenar l'agressivitat de l'ofensiva en aquest espai específic, en el sentit que seria una espècie de resposta i un toc d'alerta a Corea del Nord, amb el sentit de que l'entrada d'aquesta nova realitat dins de la guerra, que és la participació de tropes de tercers països, en aquest cas nord-coreanes, doncs Estats Units ho veu com una línia vermella que realment sí que ha travessat a Rússia en aquest sentit. No? Hi ha qui diu que, bueno, com que ara ha perdut la guerra, han perdut les eleccions, doncs ara el Biden està canviant. Les posicions que formalment trasllada als Estats Units és que no podia prendre aquesta decisió durant la campanya electoral, perquè si no s'hagués entès com una afectació o un intent d'influir a la votació, cosa que l'altra part tampoc és que li preocupi molt, no? Perquè està molt bé ser molt curós quan l'altra part que s'està presentant a les eleccions no ho és. I en qualsevol cas el que sí que seria una resposta claríssima a l'entrada de les tropes nord-coreanes. I l'altre argument que es planteja és que des del moment que se sap que hi ha la victòria de Trump, Rússia ha començat un nivell d'atac molt agressiu i molt virulent, amb missils i amb drons contra tota la infraestructura energètica ucraïnesa, entesa que és la percepció que Putin té, doncs, que precisament vol aprofitar aquest nou context electoral per ser molt més agressius, i per tant, doncs, els Estats Units respon d'aquesta manera aquest context. En qualsevol cas, el que hem de tenir molt clar és que el senyor Biden serà president per 2 mesos, el senyor Trump no serà president fins al dia 20 de gener del 2025, i per tant hi ha un cert marge d'actuació que el president té. Evidentment, Rússia ja ha respost que això és l'inici de la Tercera Guerra Mundial. És un tipus de retòrica que fa temps que sentim i que no crec que es doni el cas.
Per cert, Manuel, 1.000 dies es compleixen d'aquesta guerra, una guerra enquistada.
Una guerra enquistada, no? I que ho ha canviat tot.
Deixa'm parlar-te també de que tu apuntaves, aquesta incursió de Corea del Nord, que és un país que a mi particularment, o a molts, ens crida moltíssim l'atenció, aquest Kim Jong-un. No sé si de cara, bé, d'aquí 2 mesos, ara ho apuntaves, Trump ja presidirà el país, encara el país possiblement més poderós del món.
No, sense cap tipus de dubte, el país més poderós del món.
Quin paper té, quina rellevància té al mapa mundial un país com Corea del Nord?
A veure, té una importància relativa si es manté sota control.
Però és governable, aquest país?
És governable. És que, a veure, durant molt de temps, abans de la guerra d'Ucraïna, Rússia era un factor d'estabilització de Corea del Nord. És a dir, quan hi havia o com a mínim un nivell d'estabilitat molt més alt a nivell global, doncs un dels principals actors que la comunitat internacional i gran part del món occidental utilitzava per controlar Corea del Nord era Rússia, i en part també Xina, que eren els seus principals aliats, no? A partir del moment que hi ha tot el canvi de paradigma, on hi ha aquest trencament arrel de la guerra d'Ucraïna, on els països occidentals van cap a una banda, Rússia decideix que ja no vol tenir bones relacions amb Occident, o que potser s'espera que hi hagi Trump per tenir-se, no? Perquè doncs, tots sabem què és el que està passant, doncs això canvia completament. I els principals actors que ajudaven a estabilitzar Corea del Nord deixen d'estabilitzar-la, no? I dins d'aquest context també s'ha de veure la política del Make America Great Again, que és molt curiosa perquè també inclou un replegament de les tropes americanes a l'exterior, per tant es vol fer Amèrica més gran de nou, però abandonant part de la seva funció de potència hegemònica. En el primer mandat de Trump, els principals replegaments que es volien fer eren precisament de tropes de Corea del Sud, no? Cosa que va arribar a generar situacions molt tenses. De fet, un dels principals trencaments que hi ha amb tot l'establishment del Pentàgon, amb la Casa Blanca liderada per Trump, és un dia que Trump fa un tuit d'aquells de primera hora del matí i diu que hi ha ordenat als familiars de les tropes, perquè, esclar, les tropes van amb els seus familiars, són aquestes bases americanes on hi ha desenes de milers de persones i familiars, doncs que tots els familiars de les tropes estacionades a Corea del Sud comencin a tornar cap als Estats Units. Ell això ho fa com un símbol de la seva política de replegament, dir que els coreans que es paguin ells la seva defensa. Corea del Nord ho interpreta automàticament com a pas previ a la invasió.
Ep.
Perquè amb doctrina militar clàssica, militar i diplomàtica, tu vols això, és a dir, estàs retirant els familiars perquè et prepares per atacar, i com que ells contraatacaran no vols que hagin mort si vés a la teva banda. I aquesta va ser una de les pitjors crisis que hi ha hagut en aquella zona, i és el que va fer que l'entorn, diguem-ne, que té coneixement de defensa, d'intel·ligència i tot això, doncs realment se n'adonés del nivell de perill que significava Donald Trump quan feia aquest tipus de piulades, que potser a algú li pot semblar, però que en una confrontació com la que hi ha, que porta dècades i que està molt enquistada i que és molt complexa i que té un llenguatge molt propi com és Corea del Nord, Corea del Sud, i de fet Corea del Nord va arribar a mobilitzar les tropes perquè llavors ja entres en aquella doctrina de que si ens han d'atacar millor que ataquem nosaltres primer, i el que va costar per frenar Corea del Nord, i en aquells moments es va poder utilitzar precisament Rússia i Xina per fer entendre Corea del Nord que això era una anada de flapa del senyor Trump i que no era una mesura de pressió sobre la seva posició.
És que quins polítics... Vull dir, ara mateix, tu estàs traçant aquestes línies d'aquest mapa polític, no? Tenim a Kim Jong-un, a Corea del Nord, amb un ex-actor com Zelensky a Ucraïna, a Rússia, Biden, Trump als Estats Units. Vull dir, ens està quedant un escenari, no?
També
et diré
una cosa, però hi ha exactors que després et donen la sorpresa.
Oh, sí, és clar.
És a dir, ningú podia pensar que Zelensky acabaria esdevenint un líder com ha esdevingut. Fins i tot hi ha un canvi físic. Tu veus el Zelensky actor i tu veus el Zelensky president d'Ucraïna i hi ha un canvi físic. La persona físicament és diferent, no? Uh-huh. Per tant, els lideratges són molt complexes. Jo precisament crec que l'únic cas d'evolució positiva de lideratge que hem vist, i a més molt sorprenent, perquè a més encara recordo els primers mesos de la guerra, vull dir que va sortir un Churchill, el seu primer tour per Europa, el seu discurs a Westminster, etc. Doncs en aquest cas és un cas sorprenent, no? Perquè es veia aquella persona més aviat esquifida, no? Que deies què farà.
Vestida de militar, per això.
I en canvi vestida de militar i a més musculós, vull dir, ara és una persona molt musculosa que ha mostrat un lideratge, però que realment està en una situació molt complexa i doncs on ells ara intenten convèncer o de trobar mecanismes pels quals dir, doncs, intentem trobar un cert avantatge al nomenament de Trump i si hi ha d'haver una pau que sigui una pau el més favorable per Ucraïna i no pas la que Putin vol, no?
Green Day, visionaris amb aquest American Idiot. Manuel, comencem a endinsar-nos una mica aquest tema després de fer una mica de repàs al mapa internacional. Centrem-nos ara, si et sembla, a analitzar aquests nomenaments, els més polèmics d'aquest nou executiu de Donald Trump, que com deies, això passarà d'aquí uns parell de mesos, però sí que és veritat que ja s'estan anunciant doncs aquests fitxatges estel·lars i ben polèmics. Sobretot els cinc principals, com ara són els de salut, fitxatges també a defensa, justícia, intel·ligència i energia, Manuel.
Aquests tots són els més polèmics, no? Perquè un dels més importants també seria el secretari d'Estat, que ha anat a parar doncs, a també un personatge molt escurat cap a la dreta més extrema, però que com a mínim és una persona que ja fa anys que està al Congrés, que participa en diversos dels comitès, tant de seguretat com de defensa, per tant se li pressuposa una certa experiència en aquest aspecte, i en canvi el que ens trobem és el xoc, una, de la rapidesa dels noms que es proposen, en cap moment són noms que es confirmen, perquè hi ha un mecanisme que ara també se'l vol sentar, que és el del control del Senat, que veurem com acaba, no? Però, esclar, en el primer mandat Trump va trigar molt més a dir els noms, i a més es va deixar assessorar més bé o més malament doncs, per gent de l'establishment del Partit Republicà, perquè ell assumia la seva experiència. Tot això ha canviat.
Ha canviat les coses.
Ha canviat completament, i com ja es preveia, doncs ell ara anomena gent absolutament lleial, i, sincerament, gent, alguns dels quals semblen que estan una miqueta passats de voltes per dir-ho fi, no? Perquè quan tu veus que s'agafa el Robert Kennedy com per salut, per molt que porti aquest nom...
Negacionista.
Per molt que sigui el nebot del president Kennedy, per molt que formi part d'aquesta família, que ja tota la família l'ha rebutjat públicament, és una persona que és negacionista de les vacunes, és una persona que, segons ell, hi ha un cert tipus de pesticida que es fa servir, que és el que provoca que hi hagin tants joves transsexuals. És una persona que diu que el VIH no causa la sida, que la sida és un invent de les farmacèutiques per robar-se. Per tant, és un advocat ambientalista doncs, que s'ha convertit en una persona doncs, especialment perillosa perquè va en contra sobre els criteris científics més bàsics. Fins i tot diu que vol treure alguns dels components més normals i més clàssics, diguem-ne, per potabilitzar l'aigua, etcètera. No? Per tant, és aquest tipus de personatge del qual s'envolta Trump, personatges completament acientífics i que són especialment perillosos doncs, de cara a la gestió. Però clar, després tu et mires a qui proposa de fiscal general, hem de tenir en compte que als Estats Units el fiscal general no és només el fiscal, també és el cap del Departament de Justícia, com el ministre de Justícia, que és el Mike Gates, que és un personatge que en aquests moments està sent, o sigui, investigat per tràfic sexual, per aquella cosa també molt puritana americana de tenir sexe amb menors i tal, però vull dir que en qualsevol cas és una persona que està investigada, que hi ha un dossier al Comitè d'Ètica del Congrés que s'ha de presentar i que ara estan intentant no presentar perquè no surti, etcètera, i que també és una persona extremadament complexa i que, a més, ell en campanya havia parlat directament de la revenja contra els jutges que havien atacat a Trump, etcètera, i aquest se'l vol fer el responsable del Departament de Justícia i la posició de prosecutor general, que casualment és la que tenia el pare del Robert Kennedy, el Bob Kennedy, no? Per tant, tenim un negacionista de les vacunes que el volen enviar a salut, un senyor que està sent investigat en diverses causes i algunes d'elles molt serioses i que, a més, és obertament partidari la revenja contra els jutges per ser el ministre de Justícia o, com es diu allà, fiscal general. A defensa, si vol enviar una persona que no té cap tipus d'experiència, és a dir, es pot dir, sí, com que és veterà i ha estat a Afganistan i ha estat tal, té experiència. Aquest senyor és un presentador de Fox, on se sap, perquè me se l'ha vist, que porta tatuatges supremacistes, racistes, és una persona de posicions extremes i que no té experiència de gestió amb un monstre com és el Departament de Defensa dels Estats Units, on tu tens un pressupost de 850.000 milions de dòlars, on tens 1,3 milions de tropes al teu servei i ets el responsable de controlar 10.000 capçaleres nuclears. No? I per tant s'està situant una persona sense experiència que... Ell, com a veterà, estava a la Guàrdia Nacional i quan es van a algunes operacions que s'han hagut de fer a Washington, perquè ell està acreditat a la Guàrdia Nacional de Washington, a ell el veten perquè els informes de seguretat diuen que aquesta persona és massa perillosa. És a dir, massa perillosa per portar una arma i per tenir funcions de Guàrdia Nacional, doncs aquest senyor que és perillós i que no podia fer de Guàrdia Nacional ara serà el cap de la Guàrdia
Perfecte.
Nacional.
De moment tenim un trident, salut, defensa, justícia, intel·ligència, et consta qui hem nomenat?
Intel·ligència, la proposta és una senyora, la Tulsi Gabbard, que per més inri és una... Bueno, és una... Ara no em surt la paraula en català. Una trànsfuga que ve del Partit Demòcrata, però que és curiós, no?, perquè volen posar de cap d'intel·ligència a una persona que públicament diu que és admiradora de Putin.
Molt bé.
Una persona que se sap que públicament té lligams amb Rússia i, per tant, la cap del sistema d'intel·ligència, per tant, qui ha de supervisar la funció de la CIA, de l'FBI i de la NSA, és una persona que és propera a un dels principals suposats enemics del seu país, no? Per tant, és absolutament...
De l'Iran.
De l'Iran, no? I, finalment, doncs,
energia.
Hi ha energia, on tenim el Chris Wright, que ja forma part d'aquest pastís general, perquè estem parlant d'un senyor negacionista del canvi climàtic, el gran promotor del fracking,
Fracking?
El fracking, sí, és una de les maneres més agressives per tal de poder aconseguir gas i és una tècnica de perforació molt agressiva que té molts efectes negatius a l'entorn natural, que als Estats Units està autoritzat i que, per exemple, aquí a Europa, en la major part dels llocs, s'ha prohibit per la seva agressivitat. No? Aquest és el senyor que vol reobrir totes les prospeccions a Alaska, és el senyor que vol obrir totes les prospeccions petrolíferes i tornar a cremar petroli a mansalva. No? I, per tant, tu tens tot això... Més
aquest
altres,
pòquer, un pòquer d'asos.
Que realment fa basarda. Perquè si estiguéssim parlant de, jo què sé, de no diré un peix perquè no se m'enfadin en aquell país, no? Però un país petit, on poguessin allò de fer els invents a casa amb gaseosa, però estàs parlant d'un país del màxim nivell, no? I en el fons no estranya perquè Trump és així. I Trump anava cap aquí i tothom havia avisat que anava cap aquí. El que estranya és que hi hagués gent que diria és que Trump feia molts numerets per ser elegit. Un cop sigui elegit serà una persona molt més raonable. De moment la raonabilitat s'ha quedat a casa. Però el que està clar és que a Florida no es troba. Mar-a-Lago, a la seva residència...
Ah, no hi és?
No hi ha la raonabilitat. Marxat d'allà.
Pensava que deies que m'estranyaria que hagués abandonat casa seva.
Sí que hi és, sí.
Preciós allò, eh? Hi ha unes cases, passeges per allà...
Jo no hi he estat, a Mar-a-Lago no hi he estat.
Unes cases, totes tenen port privat per sortir amb el vaixell, allò és...
És que és aquest sistema, és a dir, resulta que el Trump, que viu amb els màxims luxes possibles, és un antisistema, va acompanyat del senyor Elon Musk, que és una de les principals fortunes del món.
M'agrada molt que treguis aquest tema.
I és un antisistema, que són ells els que protegiran doncs, el treballador de les fàbriques.
Sí, veurem. Potser ens sorprenen.
Sorpreses en venen moltes, malauradament, pinten que no seran positives.
Escolta, i a tot això orquestrant una mica tot aquesta, com dèiem, aquest pòquer d'asos, com dèiem, de moment aquests 5 nomenaments esgarrifosos a salut, defensa, justícia, intel·ligència i energia, que ja ha nomenat i ha avançat Donald Trump, i tenim un altre jugador de pòquer, Elon Musk. Amb aquest departament d'eficiència governamental, que a veure, què ens n'has de dir? Recordem, ja ho sabeu, Musk, que és també el pilotant X, aquesta xarxa social que també molts mitjans, Manuel, doncs ja comencen a fer retirada, no?
per sort,
la implicació perquè... que ha tingut directa amb el nomenament de Donald Trump.
A veure, estava clar i s'havia dit que si guanyava Trump, el senyor Musk tindria un paper clau suposadament clau amb el nou govern. També és cert que ja es veu que no és tan clau com se suposava que havia de ser, perquè no se'l nomena un departament dels grans que existeixin. Potser tampoc el senyor Musk vol, sinó que es crea una nova unitat, que és aquest suposat departament, que no serà un departament, però diu un departament d'eficiència governamental, que només ha de fer una cosa. L'únic que volen fer és retallar un terç de la despesa governamental federal. Com si això fos res. Diguem-ne, és a dir, estem parlant de dos... És a dir, és com... El que no tocaran és el Pentàgon, això ja ho sabem, no? Perquè defensa s'ha de protegir, etcètera, etcètera, no? Però és un senyor que es vol carregar una tercera part del sistema públic nord-americà.
Perquè diuen que és absurd, no? Que s'estan... Que hi ha massa burocràcia i que hi ha massa despeses innecessàries.
Però aquí hi ha la trampa. És a dir, perquè fins i tot si això es comprés, que jo no ho compro, tot i que no sóc un expert en quin és l'estat actual del sistema administratiu federal, les coses aquesta, allà el que volen fer és neteja ideològica. Ells ja ho van dir, que el primer dia, que no serà el primer dia, volien fer fora 50.000 funcionaris que no fossin addictes. És a dir, ells tenen aquest programa que s'ha fet a l'Agenda 25, famosa, no? A través de la Heritage Foundations i d'altres, que ells el que van identificar és que si ells volen dur a terme tots aquests canvis radicals, antisistèmics i irracionals, un dels problemes que havien tingut en el mandat anterior era la resistència dels funcionaris i dels alts funcionaris, doncs que eren gent raonable, que el que feien era protegir les polítiques de les institucions. No?
Independentment del president, no? del color del govern.
I la independència sempre pot ser més o menys, però una certa independència hi havia de ser. No? I ells es volen carregar això directament.
El que voldrien, a veure, Manuel, si vaig ben encaminada, és convertir l'administració pública més en un funcionament com empresarial. No? És a dir, que tothom acati la ideologia, en aquest cas del líder,
en quant als principis fundacionals
de qualsevol democràcia.
De qualsevol democràcia, de la democràcia americana, del que volien els pares fundadors, però és que ells tot això se'ls hi enfum. Vull dir, ells van a... Bé, de fet, Trump primer, i jo crec que el seu primer objectiu de tornar a ser president és un tema d'ego. El segon objectiu de ser president era el de treure's tots els casos legals que tenia al damunt, i el tercer, doncs, hi ha una certa sensació de saqueig. Vull dir, van allà a saquejar, a robar tot el que puguin, no? Perquè també es parla d'uns canvis normatius substancials amb el tema de criptomonedes.
Epa.
A partir d'aquí del moment, i està clar que això l'únic que volen és normalitzar l'ús de criptomonedes, desregular el control que hi ha sobre l'ús de les criptomonedes, normalitzar-les dins del sistema econòmic, bàsicament perquè preveuen que aquí és on realment encara poden engrossar molt més les seves fortunes, especialment el senyor Musk i el seu entorn, però en qualsevol cas, el sol plantejament de que hi hagi una persona que el seu objectiu és carregar-se una tercera part de l'estructura de govern federal, que ja no és especialment gran. Aquí tenim aquella percepció que el govern dels Estats Units és una maquinària amb tot de botons, que hi ha uns búnkers allà a la Casa Blanca i totes unes coses. Tot és una mica menys. I és un país on el gruix de l'administració pública, de la poca que hi ha, que és perquè és molt menor que la que tenim a Europa, està a nivell dels estats. I a nivell federal el que hi ha, doncs, són les agències que controlen, etcètera, etcètera, etcètera. Això s'ho volen carregar, i presentant-ho com un escenari d'eficiència, el que volen fer és neteja ideològica.
Jo fora de micròfon ja t'he dit la meva teoria, que tu no m'has comprat.
Sí.
Però veurem, a veure aquesta gent que ens han de solucionar la papeleta, a veure si realment se'n surten. Manuel, deixa'm fer-te una pregunta, perquè jo t'apuntava això de X. Què n'opines tu, que mitjans com The Guardian, La Vanguardia, hi hagin començat a fer retirades? Estàs a favor?
Jo, absolut, total i contundentment a favor.
Tu ets a Twitter o a X?
Jo no estic ni a Twitter ni a X.
Molt bé.
Ves que no em faci de Blue Sky.
Ah, aquí està.
És a dir, el problema que tenim és que davant...
És el dilema, ara?
No, per mi el dilema és venir el que ve, perquè el que passarà als Estats Units serà molt gros, l'impacte que això tindrà a nivell global i també aquí a Europa, i jo dubto que Europa estigui preparada pel tsunami que ens ve des dels Estats Units, des del punt de vista de les seves polítiques, de l'impacte sobre les nostres polítiques, però també sobre l'impacte del nostre model polític, s'han de prendre decisions radicals. I el fet que The Guardian sigui el primer i digui, jo surto de Twitter, a pesar de tenir 27 milions de seguidors, que això es pot monetaritzar, vull dir, això són recursos molt importants, per mi és molt important, i que s'aposti per un altre mitjà que respongui més a l'esperit fundacional de Twitter, per mi és important. Per què és important? Doncs perquè el que hem d'aconseguir és que Twitter passi a estar fora de la centralitat del nostre sistema d'informació. No s'acabarà amb Twitter, i el senyor Elon Musk pot continuar tenint la seva gent. El que no podem continuar és consumint Twitter se'n digui X, com si això fos encara un canal o un espai normal.
O que tants polítics, no, avui en dia, encara utilitzin la xarxa per publicar o fer declaracions, no? que això, teòricament ells opinen que han d'arribar a tota la ciutadania.
Això ho faran i ho continuaran fent, sobretot els d'un sector. També és cert que hi ha molts càrrecs polítics que han anat abandonant Twitter. No? Però s'ha de trencar aquesta dinàmica de centralitat. Si pot ser, doncs aniria molt bé que s'enfonsés Twitter, no? Perquè Mas ja ho ha dit clarament que és una maquinària, diguem-ne, destinada a afavorir el govern de Trump. És totalment partidista i és totalment un abocador d'extrema dreta, no? Però és tan important com que s'abandoni, com ha fet The Guardian, com ha fet La Vanguardia, com estan fent altres mitjans, com estan fent moltes persones, perquè ja no és un lloc on hi hagi joc net, és un mecanisme de manipulació, i que neixin alternatives que facin factible, doncs, que hi hagi un cert equilibri. Que ho acabarem i ho arreglarem tot? No. Però el que no pot ser és que tots continuem seguint la línia que ens ve marcada des de Mar-a-Lago o des de la residència de Torno del senyor Mas, que és una persona també especialment perillosa.
Manonelles, nivell de preocupació de l'1 al 10 ara mateix, una mica davant d'aquest escenari mundial, tu com a veu autoritzada, de l'1 al 10 quin...
A veure, esclar, jo quan vam quedar que vindria aquí, em vau dir que volíeu un to positiu. I, a més, avui és...
Se't complica la feina, eh?
Avui és dilluns, per tant, no voldria, però estem malament.
Sí? Estem ja a la zona vermella?
Estem ja a un 8.
Sí, a un 8, eh?
Sí. Ja,
bueno, el pulsador vermell el tenim sobre la taula, de moment encara no el pulsem, però...
Bueno, ja, però és que cada que pulsem tampoc és que podem fer gaires coses, no? I, per tant, ara, també et dic una cosa... Falten 2 mesos encara perquè el senyor Trump arribi al govern.
Espera't, clar, sí, home, sí.
Però no vol dir que això millori. El problema de Trump és que ell anirà provant. No pararà cap dia. Bé. És a dir, ara hi ha la qüestió aquesta de si podrà saltar-se o no les nominacions del Senat. Espero que el Senat sigui capaç de resistir-se i fer caure algun d'aquests candidats. Però serà dia, i ell, malauradament, acabarà trencant i fent esquerdes sobre aquest sistema.
Manonelles, a nosaltres ens consola que tu, com a mínim, cada 15 dies vinguis a posar una mica de llum a aquesta foscor.
Doncs mira, gràcies.
Moltíssimes gràcies per ser un dilluns més amb nosaltres. Analista expert en relacions internacionals i també professor associat a Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Manuel, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ànims, eh?
Igualment.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat, Ramon Llull.